Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Amb un matí intens, informativament parlant al Barça, amb força continguts. Atenció que Sergi Roberto haurà de passar pel quiròfan, l'operaran a Finlàndia del recte femoral de la cuixa dreta. Estarà uns 4 mesos de baixa. Una notícia que arriba quan s'havien de reprendre les negociacions per la seva renovació. Veurem com afecta aquesta notícia a aquest procés. Aquest matí el Barça ha exposat el referèndum telemàtic per ratificar la decisió aprovada ja en assemblea de demanar finançament per l'Espai Barça per valor de 1.500 milions d'euros. En aquest acte, el CEO del club, Ferran Reverter, ha dit que el Barça podrà fitxar a l'hivern i a l'estiu. Fa uns dies, el director de futbol, Mateu Alemany, va dir que no hi havia fair play per fer incorporacions. Arribem, per tant, a la conclusió que per fitxar s'haurà de donar sortida abans a futbolistes, que és el que ahir us va explicar l'Helena Condis. Avui el Real Madrid recupera el partit pendent de Lliga a partir de les 9, Real Madrid-Atlètic Club. Atenció que si el Real Madrid guanya, li traurà ja 7 punts al capdavant de la classificació a la Lliga l'Atlètic de Madrid. Tenim tiempo de juego a partir de 2:15. I tenim més partits de Copa de la primera ronda. Avui tenim Solares Espanyol, Talavera de la Reina Cornellà, Europa Morevieta i Linares Nàstic. Ahir el Mollerussa va caure davant del Getafe 1-5, el Sabadell eliminat pel San Luqueño 2-0, mentre que l'Andorra passa ronda gràcies a la victòria 0-1 al camp del Nàxara. Demà el Girona tancarà davant del Calvo Sotelo. En bàsquet avui tenim Uni Girona Dínia de Polònia, l'Eurolliga. En futbol sala arrenca la ronda elit. Avui tenim Barça Dobovec, equip eslové. El partit es juga a la ciutat de Pilsen, a la República Txeca. I avui comença també el Mundial Femení d'Handbol, que es fa aquí a Espanya. Les guerreres debuten avui contra Argentina. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente i les preguntes del dia Esports COPE, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us demanem quina ha de ser la prioritat, renovar Dembélé o fitxar Ferran Torres. Aposteu per la renovació de Dembélé al 37%, per fitxar Ferran Torres al 63%. I en clau espanyol, us preguntem a qui us fa més gràcia veure avui, si a Max Svensson o a Loren, a la davantera. Voteu per Max Svensson al 69%, per Loren al 31%. El Marc Paires està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports COPE. No dejes que nada te interrumpa, ni tu seguro de coche. Contrátalo en Verti.es desde solo 180 euros al año y fracciona los pagos como quieras. Verti, tu aseguradora digital.
¿Atascado? Respibión Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibión Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem amb l'última hora del Barça, que, com us deia, hi ha diversos fronts oberts. Saludo l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda, Joan.
Comencem parlant, malauradament, del protagonista negatiu del matí, que és Sergi Roberto, que portem dies barruntant si estava a punt de tornar o no. Aquest matí hem sabut que finalment haurà de passar pel quiròfan, l'hauran d'operar a Finlàndia per solventar aquests problemes musculars que arrossega.
Es perdrà gran part del que queda de temporada. Una altra mala notícia en aquesta plaga de lesions que afecta el Barça des de l'inici de curs. Segons el seu entorn, estarà 4 mesos de baixa. El Barça ha informat en un comunicat que passarà pel quiròfan Sergi Roberto en els propers dies per solucionar la seva lesió al recte femoral de la cuixa dreta. No juga des del 27 d'octubre. L'operació serà a Turku, a Finlàndia, amb el mateix doctor que Dembélé, amb l'Aise Limpanen, ja us sonarà el nom, i supervisada pels serveis mèdics del club. El Barça no especifica, com és habitual en aquests casos, el temps que estarà fora, però remarco, fonts properes a Sergi Roberto en parlen directament de 4 mesos. Per tant, no el tornaríem a veure fins al mes d'abril, quan només quedaran 2 mesos perquè Sergi Roberto acabi contracte. Recordem que tenia una reunió pendent amb el club per la seva renovació. El mes de juny ja finalitza la seva vinculació amb el Barça. No hi ha data fixada per la reunió, aquesta nova trobada entre les parts. Depenia, em deien ahir, de l'agenda de Mateu Alemany. Sergi Roberto va refusar l'última oferta del Barça perquè considerava que era massa a la baixa. Li demanaven que es retallés gairebé el 40% del sou en els 2 anys d'ampliació que li oferien. Veurem si es reprèn aquesta renovació que teníem pendent el Barça i Sergi Roberto.
Sí, sí, haurem d'estar pendents de com afecta aquesta notícia que hem conegut avui al procés de renovació del Sergi Roberto. Avui l'equip ha tornat a la feina després d'uns dies de descans, Helena. Ansu Fati no ha treballat amb els seus companys. No sé si això vol dir que redueixen una mica les opcions que pugui arribar pel partit contra el Bayern.
Ell segueix el seu pla de treball i de recuperació. I, per exemple, quan tots els futbolistes estaven de dia lliure, va anar a la ciutat esportiva per seguir amb la seva rehabilitació. Avui és veritat que al no exercitar-se s'han disparat totes les alarmes, però a mi el que em diuen del seu entorn és que descartat encara no està que pugui viatjar dimarts que ve amb l'equip a Múnich, tot i que ja venim insistint, Joan, prudència, perquè arribaria molt just les 4-5 setmanes de baixa per aquesta lesió associativa derivada del gairebé un any de baixa que va estar per les seves operacions. Doncs s'està cuidant molt, se l'està supervisant molt exhaustivament a Ansu Fati, i arribaria molt just perquè just es compleixen en aquelles dates les 4-5 setmanes de baixa. És difícil que pugui, evidentment, que pugui ser titular, està descartat, és difícil que pugui estar al 100%, però no es descarta que sigui a Múnich amb l'equip i pugui ajudar el Barça en la segona part, com ja va passar amb Dembélé en el partit de Champions.
Perfecte. Això pel que fa a l'actualitat esportiva de l'equip, amb aquests dos noms propis sobre la taula, Ansu Fati i Sergi Roberto, canvio de terç. Helena, tema fitxatges, que en la compareixença d'aquest matí pel referèndum telemàtic de l'Espai Barça, heu tingut l'oportunitat de preguntar-li al CEO del club, a Ferran Reverter, pel tema dels fitxatges, i ell ha dit molt clar que el Barça està en disposició de fitxar tant al mercat d'hivern com al mercat d'estiu.
És que no m'he pogut estar de preguntar-li a Ferran Reverter perquè va viatjar la setmana passada a Manchester amb Mateu Alemany. Va ser un dels dos protagonistes del Barça que va anar a negociar amb el City l'arribada, el fitxatge de Ferran Torres. És l'home dels números, és qui controla l'economia del club, Ferran Reverter. Per això, la pregunta ha estat directa. El Barça pot fitxar? És que hem escoltat, Joan, diverses versions des del club en les últimes setmanes. La de Laporta, que es podien fer 3 operacions via cessió. Va arribar Dani Alves, per tant, els hi quedarien 2. La de Mateu Alemany, que a dia d'avui el Fair Play no els dona marge per fer cap incorporació al mes de gener. I aquesta resposta del director general Ferran Reverter, podríem dir que a priori, si l'escoltes, és més optimista.
Evidentemente el Barça podrá fichar. Puede fichar en invierno y podrá fichar en verano. Lo que pasa es que el Barça tiene que mirar muy bien los fichajes, cómo los hace, y la renovación de Dembélé. Por supuesto, podemos renovar a Dembélé. Pero una vez más, no hay ninguna duda de que el Barcelona fichará o puede fichar en invierno, porque todos sabemos que siempre es un mercado muy complicado, y fichará en verano.
Es pot fer tot, deia Ferran Reverter, però bé, també ha subratllat que s'ho miren tot amb lupa donada la situació econòmica del Barça. Hi ha un matís, i l'explicàvem ahir, es podrà fitxar algú al gener sempre quan hi hagi sortides. És a dir, la versió de Mateu Alemany és més realista, i amb sortides no n'hi ha prou amb la baixa del Kun Agüero. El Barça s'ha de desprendre de futbolistes com Coutinho i Umtiti, que tenen algunes de les fitxes més altes de la plantilla. I ara mateix el capítol de sortides, tot i que el club està intentant moure el mercat a futbolistes que no tindran oportunitats amb Xavi, el capítol de sortides ara mateix està aturat, sense descartar, evidentment, que es pugui reactivar en les properes setmanes, que és el que permetria al Barça poder portar un futbolista al mercat d'hivern, com seria el cas de Ferran Torres, que és l'objectiu número 1 i que a més és una petició de Xavi Hernández.
Quan tu li has preguntat, per això ell a la primera resposta no ha estat tan contundent com després, no?
Sí, per això. És que jo l'he preguntat per aquest viatge, no?, que va fer a Manchester, ha somrigut Ferran Reverter, com dient, m'heu enxampat, i després, clar, li he plantejat que què van estar fent a Anglaterra, com està la negociació per Ferran Torres, si realment pot ser una realitat veure el vestit amb la samarreta del Barça, si realment al gener els culers es poden il·lusionar amb l'arribada d'algun jugador. I aquí era una mica més prudent. Abans hem escoltat la primera resposta que transmitia una mica més d'optimisme i aquí el director general Ferran Reverter tirava una mica més de prudència.
¿Es viable traer a algún futbolista ahora en el mercado de invierno, tal y como está la situación? Gracias.
A ver, nosotros, y esta es nuestra obligación, siempre estamos abiertos a distintas operaciones en el mercado, tanto de altas como de bajas. Cuando se abre el mercado, el Barcelona está allí y va a estar allí.
I encara afegim a aquesta història un document més de Pep Guardiola. Li han preguntat a les últimes hores per la possibilitat que Ferran Torres pogués venir al Barça. I això és el que deia el tècnic del Manchester City.
No es de mi incumbencia. Tienes que preguntarle a Chiqui por eso, o a la gente de Ferran Torres, o al Barcelona. Yo no soy la persona indicada, ya lo sabes. Siempre le digo a los jugadores, por favor, no os quedéis aquí si no queréis estar aquí. Hazlo por ti, por mí, por el club. Es que no tiene sentido. La vida es demasiado corta para estar en un sitio atado por un contrato que te hace quedarte donde no quieres. Pero al mismo tiempo no vamos a regalar jugadores, no vamos a dejar que se vayan gratis. Iremos al mercado, negociaremos con los clubes y si hay un acuerdo...
No es tanca en banda, per tant, Guardiola, que pugui sortir algun futbolista, però com sabem també, Helena, el Manchester City no regalarà Ferran Torres.
És que va pagar 23 milions més variables pel davanter, el València en el seu moment, i està clar que no regalaran a un jugador a un club que pot ser competència directa, no?, del Manchester City. Ja veurem si aquesta temporada, si el Barça aconsegueix superar el Bayern i classificar-se pels vuitens de final de la Champions, però és evident, i el que ens deien fa uns dies és que havien demanat 70 milions d'euros per Ferran Torres. Ara mateix, si busques el preu de mercat del davanter de 21 anys, estaria entorn als 60 milions d'euros. Es podria rebaixar aquesta quantitat, aquest preu de sortida, evidentment, però està clar que no el regalaran i no el vendran per menys de la quantitat que van pagar, que estem parlant d'uns 23 milions d'euros més variables, o sigui, per menys de 40 milions d'euros és impossible que Ferran Torres surti. Això és el que ens diuen fonts properes a la negociació.
Perfecte, això pel que fa al mercat de fitxatges i, per tancar, Helena, coses que la gent hagin de saber sobre aquest referèndum telemàtic que es farà el proper 19 de desembre per ratificar el que ja es va aprovar en assemblea, aquesta sol·licitud de finançament per valor de 1.500 milions per l'Espai Barça.
Diumenge, 19 de desembre, de 9 del matí a 9 de la nit, primer referèndum telemàtic de la història del club, demanaran els 100.000 socis i sòcies que tenen dret a vot, això doncs ratificar la decisió de l'assemblea d'autoritzar la directiva de sol·licitar un crèdit de 1.500 milions d'euros per finançar l'Espai Barça. Ja han dit que ho faran amb Goldman Sachs, serà un crèdit per aquesta quantitat a retornar en 35 anys. La porta ho ha venut com una gran oportunitat per seguir creixent, per seguir competint a un alt nivell. El CEO Ferran Reverter ha explicat que el Barça retornarà aquest crèdit de 1.500 milions d'euros any a any perquè amb l'Espai Barça, Joan, estimen ingressar uns 200 milions d'euros anuals de benefici amb llotges VIP, espectacles i concerts al Palau, drets del nom del camp. I aquí ha explicat que estan negociant amb diversos patrocinadors i que fins i tot Rakuten, que aquest any acaba l'esponsoring de la samarreta, és un possible candidat a posar nom a l'estadi pels title rights. Si tot va bé, ha explicat que les obres del Camp Nou, ja ho sabíem això, començaran aquest proper estiu, acabaran el 2025. El primer any d'obres es podrà jugar a l'estadi, el segon s'aniria a un altre camp, però ha deixat clar que seria el nucli de Barcelona, el nucli urbà, per tant, descartat Sant Joan d'Espí, el Johan Cruyff, i la sensació és que serà Montjuïc, i el tercer i quart any es tornaria al Camp Nou, encara que la capacitat seria més reduïda, igual que el primer any, perquè hi hauria, evidentment, una part habilitada per les obres. Això ho explicava Ferran Reverter.
No saldremos de la ciutat o del círculo urbano de Barcelona, eso lo tenemos clarísimo. O sea, lo que no vamos a hacer no ir a jugar a Girona, por ejemplo. Esa opción no está encima de la mesa. Una opción es la de Montjuïc, pero aún estamos mirando opciones internas que podrían ser posibles soluciones. Al final nosotros siempre intentamos jugar lo máximo posible en casa, ¿no? Queremos que para el socio es importante y para nosotros también. Pero la alternativa a Montjuïc siempre está allí.
Doncs l'alternativa a Montjuïc sempre està ahí. Pels socis, missatge clar, tant de la porta com de Reverter. Subratllat per part dels dos en aquesta compareixença. Les obres de l'Espai Barça no els hi costaran diners i tampoc posaran en risc el patrimoni del club ni la gestió esportiva de l'entitat.
Molt bé, doncs el dia 19, tots els socis del Barça que ho vulguin, amb dret a vot, evidentment, a votar. Per primera vegada a la història del club, via telemàtica. Ja era hora. Condis, gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I saludo ara al Víctor Navarro. Hola, Víctor.
Bona tarda, Joan.
Ahir finalment va estar Piqué a l'Hormiguero, en la seva salsa, amb gràcia i de forma frontal, com sempre. Com és ell, va respondre a totes les qüestions que li va plantejar el Pablo Motos.
Sí, 45 minuts d'entrevista amb el Pablo Motos, on Gerard Piqué va parlar de tot. Segueix insistint en que a Madrid hi ha un ambient que li agrada més que el de Barcelona ara per ara, que hi ha dies que es veu com a president del Barça i altres que dubta. Avisa que igualment ell sempre ajudarà el Barça si li demanen i que ara per ara no té cap pressa per prendre aquesta decisió. Un dels temes que no va evitar Gerard Piqué i que tothom tenia en ment era ni més ni menys que el penal o no penal a la ceràmica per les seves mans. Això diu el central del Barça.
No vi el partido el otro día de Madrid, pero también se comenta que hubo otro igual o más claro. O sea, es que claro, al final... El tema de las manos, y para finiquitar el tema este del penalti en Villarreal, el tema de las manos, como cada año cambian el criterio, es muy, muy difícil de saber si era penalti o no era penalti. No hay intención, esto es por supuesto, creo que la gente lo puede ver, de que me toque la pelota en la mano. Me toca en la mano, pero yo creo que está pegada al cuerpo. Yo creo, sinceramente, que no es penalti. Pero bueno, ahí la gente, pues... que opine lo que quiera.
Dona explicacions de tot i d'aquest penal. També va parlar, evidentment, del seu amic i tècnic del Barça, Xavi Hernández. Assegura, primer, que l'entrevista a l'Hormiguero no la va fer en el seu dia perquè Xavi acabava d'aterrar el Barça i volia esperar, que les normes són habituals a qualsevol equip, nega que hi hagi alguna en concret que prohibeixi anar amb bici elèctrica o fer surf, i explica què representa per ell que Xavi sigui el seu entrenador.
Yo no sé si es una ventaja o un inconveniente, yo creo que es que te pone una presión añadida en el buen sentido, es decir, no le puedes fallar moralmente, es decir, lo has tenido como compañero, él te conoce muy bien y sabe lo que puedes aportar dentro del equipo, tanto dentro como fuera del terreno de juego, y al menos a mí, no sé con los otros excompañeros que han sido de él también, como son Busi, Jordi Alba, Marc ter Stegen creo también, Sergi Roberto, no sé la sensación que tienen el hecho de tener... un entrenador que ha sido excompañero suyo, pero en mi caso es que moralmente le tengo que rendir y le tengo que dar rendimiento porque sabe el nivel que puedo dar y si no me da la sensación como que lo estoy fallando.
Home, en teoria tu has de donar al màxim, sigui qui sigui l'entrenador. Si a la banqueta hi ha un amic teu i això et fa donar encara, si del 100% et fa donar el 120%, millor que millor, però tu hauries de donar el màxim en qualsevol. Què més, Víctor?
Doncs que per últim Piqué també va parlar de la seva possible retirada. Diu que l'ha estat preparant els últims anys, combinant el Futbol Club Barcelona amb les seves empreses, com per exemple organitzant la Copa Davis, que presentava precisament en Pablo Motos. No sap quan li queda com a futbolista, però el que té clar Gerard Piqué és que mai va estirar la samarreta del Real Madrid.
¿Qué te tendrían que ofrecer para que te fueras al Real Madrid?
Absolutamente es imposible. O sea,
¿no? Yo que imagínate, te dicen, te damos Andorra.
No hay nada, es
Andorra,
es imposible.
Te damos...
doy el aval para ser presidente. Con esas.
Te doy la eterna juventud.
No, no, no. Las cuentas del Barça te las arreglo
morir,
nada.
Prefiero morir antes que la madre.
No va a haber manera de la convencer, ¿eh?
No, no, és el titular d'aquesta
prefiero
entrevista.
Prefiero morir que jugar en el Madrid.
Sí, sí, li van oferir de tot. Ja veieu, un país, sí. L'aval del Barça, ni pico
que no són pocs milions.
Exacte, ni res. Per cert, va parlar de l'aval i va dir que eren molts diners, que per això és una cosa també que s'ha de pensar bé quan es presenta una president. I també va parlar de la marxa de Leo Messi, difícil per ell a nivell personal i esportiu, però està convençut que es tornaran a trobar en un futur.
Molt bé, el més destacat de la presència de Gerard Piqué a l'Hormiguero, on va fer, com heu sentit, moltes referències, en diversos moments de l'entrevista al Real Madrid, del que de seguida parlem a Sportscope. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Ya sabía yo que lo del flambeado no era buena idea.
Pues sí, pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Mi casa. Mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis cuatro joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos. Mis cremas. Mi ropa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem del Madrid perquè té avui partit de Lliga. A partir de les 9, rep a l'Atlètic Club, recupera el Real Madrid, partit pendent. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
Bueno, le saca 4 puntos el Real Madrid al Atlético de Madrid. Si gana hoy, serían 7, que empieza a ser una ventaja muy considerable, ¿eh?
Sí, yo creo que es un mes clave, ¿no?, para la lucha por la Liga. La verdad es que el Madrid tiene un calendario comprimido, exigente en este mes de diciembre, contra rivales fuertes, pero también es cierto que muchos partidos son en el Bernabéu. El pasado domingo ya solventó el primero contra el Sevilla, con ese tanto de Vinicius en los últimos minutos que le dieron los 3 puntos al Madrid. Hoy otra cita, este partido aplazado en la novena jornada, que se ha metido en el calendario con calzador, en una semana en la que el Madrid tiene que visitar a Noeta el próximo sábado, y después la semana que viene a dilucidar el primer puesto de la Champions con el Inter el martes 7, aunque el Madrid ya está clasificado para octavos de final, y luego el derbi ante el Atlético de Madrid el día 12, también en casa.
Vaya tramo que, de calendario, ¿eh?
Sí, sí, fíjate, Sevilla, Atlético, Real Sociedad, Inter y Atlético de Madrid. Todo eso en 15 días, aunque de esos 5 partidos, 4 en el Bernabéu.
Sí, no es un Madrid exuberante que se salga, pero está solventando los partidos bien de momento.
Empieza a ser fiable. Sí. El Madrid lleva 6 victorias consecutivas, 4 en Liga, 2 en Champions. Se va vaciando la enfermería y es evidente que Ancelotti confía en un 11. Con Rodrigo, yo creo, y que luego hay 4 futbolistas que entran en sus planes para alguna rotación o si hay que oxigenar un poco al equipo. Caso de Nacho, de Lucas Vázquez, Asensio, Camavinga y Valverde, digamos que son 16, y a partir de aquí el resto de la plantilla, bueno, pues tendrá minutos residuales. Pero bueno, con 16 futbolistas a la espera de Bel y Hazard, si vuelven algún día, pues así está más o menos el horizonte de Ancelotti.
¿Qué once se perfila hoy, Miguel Ángel?
Pues con pocas rotaciones. Entraron en la convocatoria ayer Rodrigo y Hazard. Qué formas tan diferentes de recuperarse de una gastroenteritis. En el caso del belga, completó ayer el entrenamiento después de que Ancelotti anunciara 10 días antes que sufría una gastroenteritis. No ha querido hacerlo oficial el club, no se ha emitido ningún parte médico, pero Hazard también tenía molestias en el sóleo, eran en teoría poca cosa y por eso no hizo nada oficial el Madrid, y yo creo que poquitas rotaciones. A lo mejor descansa Álava, que ayer no se entrenó, aunque está en la lista, podría entrar Nacho, y probablemente Lucas Vázquez también pueda tener cabida en el tridente ofensivo por Asensio. No creo que Rodrigo, que este sí sale de una gastroenteritis verídica, sea titular. Así que Courtois en portería, Carvajal, Militao, Nacho y Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Lucas Vázquez, Benzema y Vinicius. Algo así.
Perfecto, pues después os escuchamos en tiempo de juego. Miguel Ángel, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes.
Tenim ara una persona clau en la seva carrera esportiva, que és el tècnic, el míster Xavi Llorenç.
Que és molt competitiva, és inconformista, sempre vol més, i s'esforça, mai es pensa que ja ha arribat, i això és el que l'ha fet la més gran.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Arribarem a 3:45 de la tarda, moment d'obrir debat a Esports Cope, avui amb el Miguel Rico. Hola, Miguel, bona tarda.
Bona tarda, Inguem.
Bona tarda, i amb el Jacinto Vicente també. Abogado, buenas tardes.
Sí, buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Miguel, acabem de sentir fa una estona a Ferran Reverter dir que el Barça podrà fitxar al mercat d'hivern, que podrà fitxar al mercat d'estiu. Fa uns dies vam sentir a Mateu Alemany dir que no hi havia fair play financer. Per tant, home, d'entrada semblen paraules contradictòries, però poden ser compatibles. El tema és que perquè el Barça pugui fitxar algú, abans hauran de sortir futbolistes.
Pues sí, jo crec que és una solució que hi ha. No, vaig una mica perdut tant missatges oficials i m'he agafat com a referència al Mateu Alemany. Sí. I si diu el Mateu Alemany que no hi ha marge salarial, entenc que no es podrà fitxar fins que no surtin jugadors. Mm. O sigui que, des del meu punt de vista, estem com estàvem fa 6 mesos. Que es podria fitxar sempre i quan es venessin jugadors. Clar. Però resulta que no se'n venen. Pel que sigui, però no surten.
Mm. Home, bàsicament, Miguel, perquè no volen sortir, no? Perquè aquí sempre mirem a Coutinho i a Umtiti, que ja portem moltes finestres de mercat, ja, dient han de sortir, no surten.
I a Dembélé, per exemple. Dembélé és un noi que d'aquí un mes just quedarà lliure. Sí. Estem amb una... I estem parlant de salaris molt importants, Dembélé, Umtiti i Coutinho. Sí. Amb aquests, naturalment, sí que hi hauria marge salarial, però si no marxen...
Sí, sí. Jacinto, si no se va nadie, imposible, claro.
Bueno, pero también había que hablar, entonces, igual que hablamos de Coutinho, de Dembélé, de Umtiti y Sergio Roberto, que hoy se ha lesionado, que me sabe mal, pero...
Cuatro meses de baja.
Me sabe muy mal que se lesione, pero tiene que renovar. Sí. Este señor, pues tan fácil como que no renueve.
Ya, pero eso no te libera fair play para el invierno, por lo menos. Para el verano sí, pero para el invierno no.
Ya, pero para el verano sí. Entonces, es que para el invierno no se va a liberar. O sea, yo soy el representante de Dembélé. ¿Y qué representante le dice a su patrocinador que renuncie a 20 millones o 15 de una prima de fichaje en verano?
Está claro.
Nadie. Coutinho, ¿qué representante le va a decir a su patrocinador que renuncie a cobrar 3, 4, 5 millones más por año por irse ahora y no en verano? Es que no es real. O sea, es que nos podemos poner como queramos, pero es que en el mundo del fútbol hay unos contratos, para bien o para mal. Entonces, esos contratos, aunque no estén dando la expectativa que podían dar, están firmados. Entonces, el jugador tiene la capacidad de decir, bueno, yo me voy, pero me voy siempre que se den unas condiciones que puedan favorecer al club y al jugador. Sí. Dembélé es el caso más clarísimo. ¿Vosotros no pensáis que Memphis o que Eric García, cuando vinieron aquí gratis, no cobraron prima de fichaje? La cobraron. Entonces, el señor Dembélé, ¿qué pasa? ¿Que se tiene que ir cuando a la gente de la gana? ¿Se irá cuando por contrato se pueda ir o cuando le vaya bien? Sí. ¿El señor Sergio Roberto, hay algún problema porque se vaya también? No. Es que siempre hablamos de los mismos. Entonces, a ver, todos tienen unas condiciones contractuales que se han de respetar. Pero desde el punto de vista del club y del aficionado, pues yo entiendo que claro, hay que liberar lo máximo de masa salarial para poder fichar lo máximo. Pero es que no es real. Sí. O sea, intentar decir que se va a ir Dembélé en invierno es casi humo.
Sí. Sí, perquè amb Dembélé, Miguel, portem ja també molt de temps sentint, no? El jugador està per la labor de quedar-se i renovar i tal, però el problema és el representant. Home, jo, aquesta història, la veritat, em xerria una mica, perquè si el jugador es vol quedar, es queda, per molt que digui el representant. I la realitat és que estem a punt d'arribar al mes de gener i Dembélé no renova i cada vegada fa més pinta que no ho sé, que segurament acabi marxant a l'estiu lliure.
No ho sé, amb Dembélé portem 5 anys, eh? No és un jugador que va venir l'estiu passat i pel que sigui no s'ha acoplat. És un jugador que ha tingut totes les gràcies que tu vulguis i tots vulguem acceptar, però amb 5 anys no se li recorda un partit complet. Per tant, difícil, bueno, això que del Jacinto, o sigui, clar, no estem en els temps per regalar res. Aquest noi no crec que renuncia a res per fer-li un favor al Barça. I el Barça ja fa prou dient el que ha dit Xavi, que el considera una peça clau. Jo tinc poques esperances en Dembélé, perquè l'experiència de 5 anys... Bueno, no he vist mai un jugador que hagi estat 5 anys sense fer res i de sobte es converteixi en l'estrella de l'equip. Per això no, jo no recordo cap cas a la història del futbol.
Sí, sí. Es verdad, Jacinto, que bueno, porque ha estado mucho tiempo lesionado, pero también es verdad que cuando ha tenido oportunidad de demostrar y ha tenido partidos seguidos para demostrar, ha habido días que sí, había días que no. Es un futbolista muy irregular.
Es un futbolista que llegó muy joven. Es un futbolista que tiene unas condiciones diferentes, eso es cierto. O sea, no potencia física, rapidez, desborde. Juego con las dos piernas, en ese aspecto es muy bueno. O sea, ahora no vamos a decir que es mal futbolista. Lo que pasa es que ha llegado muy joven, es un futbolista que ha tenido muchos problemas con las lesiones, muchos, y es el típico futbolista que yo mucho me temo que dentro de 2 o 3 años se va a salir, pero se va a salir fuera de aquí.
Bueno, depende a qué equipo vaya, porque yo creo que también que le está costando mucho entender el fútbol que practica el Barça, que no es un jugador que juega de posición y tal, no lo asimila.
Bueno, pero es el típico jugador que en un club donde igual juega más un poco la contra, con más espacio. Allí se va a salir. Entonces lo que pasa es que pues igual lo vemos en un Manchester United jugando con espacios en la contra y diremos, pero ¿qué pasaba? Que no, que ahí es un crack y aquí no. Bueno, pues por eso lo que dices tú, aquí el tipo de juego es diferente. Él aquí, pues bueno, pues sí, ya te digo. O sea, lo que no podemos pretender tampoco es que él no tiene obligación de hacer un favor al Barça.
Sí.
Ni el Barça tiene obligación de hacer un favor a él. También es verdad que en sus lesiones él habrá una parte de comportamiento propio, pero también es verdad que en los últimos años los servicios médicos, fisios, preparadores físicos del Barça, algo ha pasado y se está viendo ahora con la cantidad de destituciones y de bajas y de tal, pero aquí algo no ha funcionado.
Sí.
Entonces, pues era culpa de en parte, igual, porque cuando las famosas fases de aquella era que se dedicaba a jugar a la Play por la noche, pero también es verdad que aquí, pues hombre, nombres y apellidos, ¿no? Ramón Canal, Juanjo Grau, Albert Roca, todos los que ahora Xavi ha dicho que no le sirven y que quiere sí o sí, como sea, a su médico de confianza, Capruna, pues algo está pasando. Entonces, pues en este club están pasando demasiadas cosas como para echar la culpa solo en un aspecto. Entonces, igual es que algo no está funcionando, no ha funcionado y sigue sin funcionar hasta que no cambie. Yo ya lo dije, que es que igual, lo vuelvo a repetir porque la frase es contundente, o sea, igual que en la economía todos aceptamos que vamos a necesitar 2 o 3 años, a nivel de preparación física de este equipo se van a necesitar un par de años. Y tenemos casos muy concretos, Pedri, ahora Sergio Roberto, Dembélé.
La plaga es tremenda en los últimos tiempos.
Habrá una parte de culpa, no digo del futbolista, seguro, pero también habrá una parte de culpa de lo que está pasando a nivel de servicio médico, preparación física y recuperadores.
Molt bé. Ràpidament, Ferran Torres us agrada, Miguel, t'agrada? És un futbolista interessant, però, en fi, tampoc el regalarà al City, com hem sentit, no?, dir-li a Guardiola.
Bueno, a veure, molt bon jugador, en un moment determinat, que ja era molt bon jugador internacional, costava 23 milions i el Barça no el va fitxar. Ara n'hi deu costar 70, que no sé d'on els trauran. I després, crec que juga al mateix lloc que Dembélé. No ho sé, a mi em sembla tot contradictori. Estic molt confús, no sé massa com seguir el dia a dia del Barça, perquè, bueno, per una part renovar Dembélé i per l'altra portar a Ferran Torres, pues no sé què dir-te.
Jacinto, ¿te gusta el jugador?
Es un muy buen jugador, lo que pasa es que yo estoy con Miguel. O sea, el problema es que el miedo que me está dando es que no lo van a utilizar de extremo. El miedo que me está dando es de que ahora la moda esta de futbolistas polifuncionales, que pueden jugar, que tiene un delantero que pueda adaptarse a todas las posiciones. Esto se ha demostrado que no. Entonces, a mí me parece que, como no hay dinero para fichar lo que realmente necesitan, que es un 9-9 de referencia y de nivel mundial, pues están intentando inventarse posibilidades, a ver si descubren algún jugador joven con un, digamos, que valga un poco menos y que pueda funcionar. Pero Ferran, vale que Luis Enrique lo utiliza de falso 9, vale que Guardiola lo haya utilizado de falso 9, pero esto no soluciona el problema de la Barcelona delantera, porque es una acumulación de jugadores.
Molt bé. Pues aquí anem comentant, senyors. Miguel Rico, Jacinto Vicente, gràcies, una abraçada, fins la propera.
Adéu, bona tarda.
Que vagi bé, seguim.
El Betis posa a prova l'efecte Xavi. Viu el millor futbol amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, a partir d'un quart de cinc de la tarda, des del Camp Nou, Futbol Club Barcelona, Real Betis Balompié.
Germán Dobarro, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, anem amb la jornada de Copa, que estem vivint la primera ronda. Ahir van caure el Mollerussa i el Sabadell. El Mollerussa 1-5 davant del Getafe, el Sabadell 2-0 davant del Sanluqueño. L'Andorra va guanyar 0-1 a Nàxera, per tant passa ronda. I avui tenim 4 partits en presència catalana. A partir de les 7, l'Espanyol visita els Solares. Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Ara estem amb les novetats del partit, però abans ha hagut de passar pel quiròfan David López.
El primer capità per solucionar uns problemes al seu genoll dret. Segons ha pogut saber Sports Cope, el temps estimat de baixa serà de 6 setmanes. Tornaria, doncs, a estar llest a mitjans de gener. David López portava arrossegant problemes al genoll des de fa 2 mesos que no li permetien rendir al màxim nivell. Tenia líquid, inflamació i moltes molèsties. S'ha sotmès a una artroscòpia per netejar el genoll. Ja és a casa i començarà la recuperació de manera immediata.
Del partit que ens dius?
Doncs que és a les 7 contra un equip de regional preferent, la 6a divisió, que des d'ahir estan els 22 jugadors convocats per Vicente Moreno, no en Barba, no RDT, no Diego López, no centrals, i que a veure si el De Aro està d'acord amb mi, amb Joan García a la porteria, Miguelón, Calero, Álvaro García, Didac en defensa, Mérida, Morlanes, Melendo, Melamed i a dalt, Buley i Loren.
El De Aro el tenim ja a terres càntabres. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas desde allí? ¿Qué tiempo hace para empezar?
Bueno, a ver, esto es un poco extraño, ¿no? Porque ha habido un momento que ha salido el sol. Yo estoy en Santander aún, es decir, dentro de una media hora más o menos me voy para Solares. Y bueno, desde Bilbao a Santander lloviendo constantemente, ha habido un momento que cuando llega a Santander ha salido el sol, se ha vuelto a nublar, ahora no llueve, pero yo creo que esta tarde va a llover. Frío no hace mucho, pero llover nos vamos a mojar, no sé cómo, porque en las condiciones del campo no las he visto, pero bueno, es un campo de, como dice Quique, de un regional preferente, que sería un primera catalana aquí.
Eso es.
Como si fuera el campo de Guinehueta, el campo de Ibarra. Igual. No, es así, ¿eh?
Sí, yo he visto alguna imagen y tal, hay un puente ahí por detrás de una portería que pasa una carretera.
La autovía 6, me parece que es la que pasa por encima de Solares. Bueno, es una fiesta, el pueblo es una fiesta. Y es el partido más importante de toda su historia, por lo tanto, vale la pena disfrutar, aunque sea desde esos momentos.
Sí, señor, claro que sí. ¿Hoy estás de acuerdo con la alineación que dibujaba aquí, que más o menos, o qué?
Sí, yo creo que es que no hay más, porque la única opción sería que jugara Svensson, quitaras a Morlanes y jugar de otra manera, poner de arriba, por ejemplo, a Loren, a Buley y a Svensson. Es la única opción que yo veo, el resto me parece perfecto y está claro que en el tema de la portería tiene que jugar John García, porque si no confías ya en Oyer, que el año que viene se va, y en un partido como el de hoy, ante un primera regional de Cantabria, no juega John García, algo no estamos haciendo bien en ese sentido, así que estoy bastante de acuerdo con la alineación de Quique.
Bueno, hay que pasar, Javi, eso está claro, por la diferencia de categorías que hay, pero bueno, son partidos que tienen su peligro, hay que adaptarse a las circunstancias y hay que tomárselo en serio, ¿eh?
Sí, sobre todo tomárselo en serio. A ver, está claro que ayer, por ejemplo, ningún equipo de primera sufrió. Empezó perdiendo, por ejemplo, Getafe en Mollerussa, pero acabó ganando 1-5. Son equipos de regional preferente o primera catalana, como le queramos llamar aquí, ¿no? Así que si tú te lo tomas con interés, te lo tomas con intensidad, no te lo tomas a jijiji, jajaja, pues al final acabas ganando, aunque te puedan dar algún disgusto, alguna sorpresa, te puedas cabrear porque el equipo no está jugando bien, hierba artificial, va a estar lloviendo, pero bueno, oye, el que quiera demostrar que tiene un sitio en el equipo, tiene que jugar partidos como este, si no pasa lo que ha pasado otros años, ¿no? No, es que ya veis, le doy la oportunidad a estos jugadores que no juegan y luego hacen lo que hacen, que yo he vivido eliminaciones no tan fuertes con equipos de regional, pero sí con equipos de tercera división, así que todo esto hay que verlo y hay que vivirlo. Y hay que, para llegar a una final, tienes que pasar esta eliminatoria.
Sí, señor. ¿A qué hora arranca? ¿Tiempo de español?
A las 6:00 p.m.
Perfecto. Javi, gracias. Suerte,
Un abrazo.
Un abrazo a la Set Partan, aquest Solares Espanyol. A un quart de nou tenim el Talavera de la Reina Cornellà. A dos quarts de nou al Linares Nàstic. I també, Quique, a dos quarts de nou estaràs allà al Nou Sardenya, l'Europa Morevieta.
Sí, a l'Europa 2.150 entrades venudes als socis i paguen 5 euros. La general 10 euros. Esperen aproximadament 2.400 espectadors dels 3.500 d'aforament d'aquest Nou Sardenya, que avui viurà un partit especial. L'equip de David Vilajoana contra l'equip d'Íñigo Vélez, de segona divisió, la Morevieta.
Tenim el tècnic de l'Europa, el David Vilajoana. David, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Molt bé, i tu què tal? Com estan els ànims a poques hores d'afrontar un partit tan important com aquest, David?
Doncs amb moltes ganes de que arribi el moment i aviam si podem donar una alegria i, vaja, que soni la flauta.
Sí, home, la paraula normalment amb aquest tipus de partits és il·lusió, no? Imagino que la gent, tant els futbolistes com vosaltres, com la gent de l'Europa, està tothom molt il·lusionat, no?
Sí, realment la gent està molt engrescada, s'està veient a la Vila de Gràcia, jo crec que el ritme de l'entrada d'entrades és important, la gent està molt contenta i esperançada, això és bo, el cor batega a la Vila de Gràcia.
Sí, perquè si ahir parlàvem amb l'entècnic del Mollerussa, i home, de primera catalana contra un primera hi ha una diferència sideral, per exemple aquesta tarda, sense anar més lluny, l'Espanyol que viatja al camp del Solares, no? Però, a veure, un bon Europa com és aquest d'aquest any, després d'haver, entre cometes, pujat de categoria, segona federació, contra un dels QES, un dels, entre cometes, també pitjor equip de segona divisió, no hi ha tanta diferència, David, entre la Morevieta i l'Europa?
Home, diferència n'hi ha d'haver perquè ells són professionals i nosaltres som semiprofessionals, per no dir amateurs, d'acord? Perquè, de fet, no hi ha ningú que visqui del que pot guanyar l'Europa. Però, vaja, jo crec que hem vist futbolistes que han començat a la segona RFF, a la segona B, que han acabat jugant a la primera. Hi ha futbolistes en categories inferiors que tenen la categoria per jugar en categories superiors. I també és cert que a la Copa s'han vist molts resultats sorprenents d'equips de categories inferiors que no la sorpresa han guanyat els de superior categoria. Per tant, jo et dic que en un terreny de joc 11 contra 11 les coses s'igualen. És cert que també el terreny de joc ells estaran menys acostumats que nosaltres i jugant gest artificial. I vaja, hi ha factors, i el factor de jugar a casa també ha de comptar, amb el qual, per què no hem d'estar esperançat i pensar que podem treure perfectament aquesta eliminatòria.
Jugareu com sempre, David, o el fet de jugar contra un equip de superior categoria et fa modificar algunes coses?
No, és que el problema que jo tinc és que no sé jugar res més del que els dic que juguin cada diumenge, amb el qual és més difícil improvisar o inventar coses. I, per tant, jugarem i, de fet, de la manera que tindrem més probabilitat de passar l'eliminatòria és mantenir la identitat i el que sabem fer, i si fem allò que sabem de forma exponencial i ens creixem amb la parcel·la de la major categoria, doncs segur que tindrem les nostres opcions.
Tens pensat que els diràs als futbolistes abans de saltar el terreny de joc?
Salit i disfrutat.
Aquesta no és teva, em sembla, No és teva, no?
No, aquesta ja està encunyada per un gran.
Escolta, David, és evident que aquests partits, com hem comentat abans, fan molta il·lusió, però a tu et preocupa que el tema Copa pugui despistar una mica els futbolistes del que realment, on realment us jugueu les garrofes, que és a la Lliga, David?
Bé, no és que... No. Jo crec que és bo. Vull dir, això és... Escolta, quan menges cada dia arròs, potser canvia una mica, quan menges cada dia sopa, un dia puguis menjar una pizza o que puguis fer un dia peix, va bé. Llavors, jo crec que varia una mica. I un partit d'aquest, amb aquesta transcendència, que engresca la gent, que tens un camp ple... No ens ha de distreure, al revés. Jo crec que ha de ser un tema motivador,
Jo crec que ha de ser un tema que ha de cohesionar l'equip i jo crec que ha d'ajudar. Nosaltres també és cert que la Lliga ens està gustant, però no estem fent mal joc. I jo crec que, vaja, no, jo crec que això ha d'ajudar. I a part també dic una cosa, jo crec que tinc 22 jugadors amb la categoria suficient. Jo soc una persona que m'agrada, més a dir, normalment, per el que jo soc, canvio peces si no ho nota molt l'equip, i hem de ser capaços de competir, siguin els que siguin els jugadors que participin en el partit. I el diumenge que ve serà una altra cosa, serà una altra història, és la Lliga. Però vaja, no li trobo una major dificultat al respecte.
Perfecte, David. Estarem molt pendents de vosaltres. Que vagi tot molt bé. Molta sort, eh?
Us ho agraeixo. I ens podem donar una alegria.
Gràcies, David. Que vagi bé.
Vinga, una abraçada. Vinga, adéu.
I ens queda el Girona, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Que jugarà el seu partit de Copa demà. Visita el Calvo Sotelo.
El Calvo Sotelo de Puertollano. Efectivament, que l'hem d'ubicar, sempre ens serveix per ubicar també...
Per aprendre geografia,
I tant, com a mínim repassar-la. En aquest cas, per aprendre, perquè jo t'he de dir que vaig haver de buscar d'on és el Calvo Sotelo. A veure, partit que li arriba al Girona després de la derrota i purua davant l'Eibar, és cert que... La ment al Girona la té posada en la Lliga, en intentar situar-se en la part alta de la classificació, però no defuig d'un rival inferior, d'una competició on, depèn del camí que prenguis, pots anar avançant. Convocatòria amb només 11 futbolistes del primer equip, més Arnau Martínez, que a tots els efectes és del primer equip, i 6 del filial. Dona descans Mitchell a Bernardo, a Cristian Estuani, a Jairo, baixes, és que ja no és novetat, no? Nahuel, conseqüència del partit a Ipurua, tot i que va fer un golaç, Pablo, Tarrats, Ureña, Darío, Borja, Valeri, un munt de baixes al Girona. Què diu Mitchell abans del partit de demà?
Bueno, me espero un partido complicado porque es eliminatoria única. Bueno, difícil y seguro que tenemos que plantearlo como lo que es. Un partido de competición, un partido donde va a haber mucha exigencia y necesitamos dar una buena versión. Ya os digo que no es el mejor momento para afrontarlo porque venimos de jugar lunes, vamos a jugar lunes, tenemos muchísimas bajas, pero... Queremos competirlo, queremos pasar y queremos seguir en la competición.
Seguia la Copa, seguia la Lliga, sobretot que no hi hagi lesionats, però vaja, que demà ja entrarem més al detall. Moltes cares noves, bàsicament del filial, en aquest 11 que plantejarà el Girona a camp del Calvo Sotelo.
Molt bé, tanquem el bloc futbolístic, parlant de futbol femení. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
I d'una nova golejada de la selecció espanyola, aquesta vegada 8-0 a Escòcia en partit de classificació pel Mundial.
Contra el que era a priori el rival més fort del grup, 8-0 per deixar pràcticament sentenciada aquesta classificació. Espanya és líder amb 15 punts de 15 possibles, 43 gols en 5 partits, suma 5 punts més que les segones de grup, que són a Escòcia, a falta de 4 jornades d'aquesta fase, que es reprendrà a l'abril, quan la Roja jugarà a Escòcia i podria sentenciar ja en aquell partit el passaport per Austràlia i Nova Zelanda. El partit d'ahir va ser un espectacle digne de la celebració, golaç de Mariona Caldente, show d'Aitana Bonmatí i Alexia Putellas, que va marcar un dels gols, va oferir abans del partit la pilota d'or a l'afició de la Cartuja, uns 1.000 espectadors, i després en roda de premsa l'Alexia va dir que aquest trofeu ha de marcar un punt d'inflexió.
No tanto por mí, sino porque creo que esto va a llevar muchísima visibilidad a las jugadoras, entonces al final aquí ganamos todos. Entonces sin duda sí que creo que va a ser un antes y un después, no solo en el fútbol femenino, creo que en todo el fútbol español, incluso te diría en todo el país. Creo que esto va más allá solo de solo el fútbol.
Impresionantes las palabras de Jorge Vilda sobre Alexia Putellas.
Es un referente mundial, no creo que solamente en el fútbol, sino a nivel global, porque todo lo que transmite es bueno, porque es un buen espejo para todas las niñas que empiezan a jugar y porque, bueno, pues con su forma de ser y sobre todo con su humildad, pues todavía sé que va a dar su mejor versión y que la mejor versión de Alexia todavía está por llegar.
La selecció espanyola tindrà una cita d'alt nivell per provar les seves forces de cara al Mundial. Serà el mes de febrer, quan jugarà un trofeu amistós a Anglaterra contra Canadà, Anglaterra i Alemanya, bons rivals. Per cert, que avui s'ha presentat a Barcelona el primer sindicat laboral especialitzat en futbol femení professional. Es diu FutPro, té el recolzament d'Andrea Pereira i Patrick Guijarro, les dues jugadores del Barça, per seguir lluitant pels drets de les futbolistes.
Gràcies, Sílvia.
Adeu.
Fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La ràdio
La Copa, la radio, Cadena Copa.
Este miércoles siente la magia del fútbol en tiempo de juego. Porque además vuelve la Copa a Cope.
La Copa en la Cope.
Desde las 8:30 sigue la primera jornada de la Copa del Rey.
Me tenemos ganas de fútbol.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender. Porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
Bàsquet, Albert, tenim partit avui de l'Uni Girona a l'Eurolliga.
Setena jornada de la màxima competició continental a Fontejau, 19-15, un quart de vuit del vespre. Potser en el millor moment arriba aquest partit per l'Espart Girona, que ve de guanyar a l'Eurolliga a pista del Lens francès i també a casa al Perfumeries, a casa del conjunt de Salamanca, al Perfumeries Avenida. No hi és Onyengüere, que aterrà avui a Girona, l'últim fitxatge, la nord-americana, l'exterior, però sí la màxima anotadora de l'Eurolliga, Kennedy Burke. Amb tot això, 3-3 victòries, derrotes per l'Espart Girona. Parla Laura Antoja, entrenadora assistent del conjunt català.
Qui s'ho agafi com que sense baixar de... o sigui, sense fer un esforç, guanyarem un equip d'Eurolliga, jo crec que està clar que ens equivoquem, no? És una oportunitat. Tenim l'oportunitat de que tot allò que hem fet fins ara, fer-ho sòlid. Si ho aconseguim, ja ens estem posant doncs, en un nivell de poder accedir a somiar, no?
I recordem que el rival d'avui, el Dínia, és el cué d'aquest grup B. 19-15, Espart Girona, Dínia polonesa a l'Eurolliga.
En futbol sala, Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batlleri? Bona tarda.
El Barça obre avui l'Elite Round davant del Dobovec.
Sí, és l'última fase que otorgarà les 4 places per jugar la Final Four. L'equip azulgrana tiene que quedar primero de su grupo para tener la opción de defender el título que ganó el año pasado. El conjunto de Jesús Velasco tiene como rivales al Dobovec esloveno, Hale Goik, belga, y al Pilsen checo. El Barça llega pletórico de forma a la Elite Round. Solo ha perdido un partido, fue el primero en la pista de Palma en Liga Española. El resto los ha ganado y además con cierta solvencia. El técnico azulgrana quiere aprovechar la buena dinámica del equipo.
Los resultados nos están indicando que estamos muy bien. Seguramente todo está un poco por encima de lo que habíamos previsto, por lo menos yo. La verdad que estoy muy contento con el rendimiento de los jugadores, con la mentalidad del grupo. Si las cosas se hacen bien, si hay un buen grupo que se apoya en un deporte colectivo como es este, pues los resultados vienen porque la calidad es la que hay, no podemos negarla, ¿no?
El primer rival es el Dobovec, campeón esloveno, que forma base de la selección de su país. Y aquí en el Barça ya eliminó 2-0 en los cuartos de final de la Champions pasada.
Sé cómo es el fútbol sala esloveno, sé que es un fútbol sala muy físico, tienen algún jugador con calidad, pero es un equipo con muchísima experiencia y físicamente muy fuerte.
El partido 17:30, mañana se enfrentan al Hale Goik y el sábado al Pilsen. Por cierto, ayer, en los 16avos de final de la Copa del Rey, Industrias se clasificó para octavos al derrotar al Móstoles 3-6 y Hospitalet Vespor cayó 0-5 contra Córdoba. El Pozo fue eliminado por un equipo de segunda división, el Noia Gallego, y el Palma por Zaragoza, también de la segunda división. Mañana sorteo de octavos con la presencia del Barça.
I en handbol, día important, avui arrenca el Mundial Femení, España debuta davant d'Argentina.
Sí, la portera Silvia Navarro, una de las veteranas, espera empezar con buen pie ante Argentina.
El primer partido, el inaugural, es complicado, ¿no? Yo creo que es romper un poquito el hielo de cara a ese partido. Somos conocedoras de las jugadoras argentinas jugando en la Liga Guerreras y Iberdrola, ellas también son conocedoras de nosotras, ¿no? No tenemos que perder nuestra identidad, tenemos que jugar como sabemos hacerlo y tenemos que plasmarlo principalmente en el campo. Creo que tenemos que hacer un buen campeonato y lo queremos hacer, sí, tal cual.
El partido comienza a las 20:30 en Torrevieja. Hay que recordar que el Mundial se juega íntegramente en España. Las dos fases de grupos, la preliminar y la ronda principal, se disputarán en las cuatro sedes, que son Granollers, Llíria, Castellón y Torrevieja. Mientras que Granollers, la ciudad catalana, acogerá como sede única los cuartos, las semis y la final a partir del día 14 de diciembre.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Estem al darrer minut d'Esports Cope. Albert, d'última hora, alguna cosa?
Sí, dues coses. Destacar que LeBron James està de baixa en donar positiu per Covid i Alexia Putellas, pilota d'or. Un altre pilota d'or del Barça, Risto Stoichkov, any 1994, abans del partit de dissabte davant el Betis, li farà aquest acte simbòlic d'entrega de la pilota d'or davant la seva afició, és a dir, l'afició que va tenir Stoichkov i l'afició també d'Alexia Putellas, l'afició del Futbol Club Barcelona.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Marxem actualitzant enquestes. En clau Barça, quina ha de ser la prioritat? Renovar Dembélé, 37%. Fitxar Ferran Torres, 63%. En clau espanyol, a qui us fa més gràcia veure avui? A Svensson, 69%. A Loren, al 31%. Més esports cap a les 7:10 a la Linterna Catalunya i a dos quarts de nou, recordo, Tiempo de Juego amb el Madrid i amb la Copa.